Aviam, ara sí? Val, molt bé. Doncs ja tornem aquí novament, així que comencem el nostre programa. Hem de dir que aquest tema ja fa temps que s'arrossega, sembla que no hi ha prous treballadors per acabar les obres del TGV al barri de la Sagrera. Amb la qual cosa, doncs, el barri ha estat tot aixecat, el que suposa les inquietuds dels veïns i veïnes que no saben quan acabaran aquestes obres. Els comerciants del barri de la Sagrera ja estan farts de veure com els veïns que abans s'acostaven a les seves botigues per comprar ara, tal i com està el barri, doncs marxen a comprar a d'altres llocs on no tinguin tantes dificultats per realitzar les seves compres i passejar-se tranquil·lament. Doncs la pregunta és què passarà amb aquests comerciants que dia rere dia veuen com poden, com perden diners i alguns han hagut de tancar les seves botigues. Mentrestant, doncs el senyor Zapatero diu que això de la crisi, amb la reforma que ha fet, serà qüestió d'uns 5 anys aproximadament tirant alt. Ja veurem com acaba tot plegat. Comencem d'aquesta manera una nova edició d'aquest programa des del 91.6 de la FM. Això és Tot un poble. Qui us parla i acompanya, en Jordi Garcia. Sí, ara.
Passeja't cada tarda per tot un poble, amb Jordi Garcia.
Doncs, com ja sabeu, Tot un poble és el magazín informatiu d'aquesta casa, un programa que s'emet cada dia de dilluns a divendres a les 12 del migdia i a les 4 de la tarda. Per tant, bona tarda, benvinguts, coneguem quins són els titulars del dia d'avui. Doncs a veure si és possible que escoltem aquests titulars. Ja anem a... Ara. Ara sí que tenim possibilitat de fer-ho. Doncs comencem parlant de que el CEIP Octavio Paz ha rebut la medalla d'honor de la ciutat. El Consell Escolar del CEIP Octavio Paz ha rebut la medalla d'honor de la ciutat pel seu model educatiu ferm, inclusiu i basat en la transmissió de valors solidaris. L'escola, en funcionament des de fa 15 anys, desenvolupa un projecte d'intercanvi cultural amb la ciutat mexicana de Xalapa. Altres informacions ens porten a parlar també de les obres del metro al carrer d'Hondures que preocupen els comerciants, tal com us dèiem doncs, fa un moment. Els botiguers de la Sagrera se senten castigats per les successives obres de metro al barri. Primer van ser el 2004, i els comerciants diuen que, com a conseqüència, doncs, van tancar una desena de botigues. Ara veuen l'inici dels treballs per construir el vestíbul de la línia 9 i de la línia 10 com una nova amenaça. I d'altres informacions doncs, que ens porten a parlar de que el comerç vol que sigui festiu el dilluns de la Setmana Blanca. Doncs les principals associacions de comerciants de la ciutat donen per fet que la decisió de l'equip de govern municipal d'establir com a festiu local el dilluns 14 de febrer, dia de Sant Valentí, doncs quedarà anul·lada en breu i, segons han afirmat, doncs els comerciants se'n feliciten. També tenim d'altres informacions, com per exemple, continuem parlant d'aquesta Setmana Blanca, ja que els pares aposten per la Setmana Blanca o allargar 3 dies al Nadal. Doncs els pares amb nens en edat escolar tenen el costum d'organitzar la seva agenda en funció del que marqui el calendari escolar. Amb l'almanac del 2011, al damunt de la taula, tots coincideixen a assenyalar que el 14 de febrer és un dia que no soluciona res. I també parlem del taxi, ja que s'han convocat doncs, 5 dies d'aturades per exigir la regulació horària. El taxi és molt combatiu, però són poques les ocasions en què la sang arriba al riu. Les reivindicacions del sector han derivat en agres discussions amb l'Institut Metropolità del Taxi i sobretot en batalles entre les mateixes organitzacions d'aquest col·lectiu. També parlarem a dia d'avui de la Festa Major del Congrés, que continua fent activitats, continua la Festa Major del Barri del Congrés. En aquest mateix programa us avançarem els actes previstos per avui dimecres. I una última informació ja en forma de titulars, ens porta a parlar d'aquesta exposició que es diu 100 anys de progrés i evolució de l'automòbil 1890-1990 que es realitza a la Sagrera. El Centre Cívic de la Sagrera, la Barraca, al carrer Martí Molins, número 29, us ofereix a partir d'avui l'exposició 100 anys de progrés i evolució de l'automòbil, 1890-1990. Doncs és una exposició doncs, que seria interessant doncs, que poguéssim veure tots plegats. Ara el que fem és una petita pausa, escoltarem una mica de música, organitzem tot això que tenim aquí entre nosaltres i tot seguit doncs, entrem ja en temps de tertúlia en el nostre programa El Tot un Poble d'avui.
Penso en tu, recordant aquell temps, penso en tu. L'aigua clara fa un murmuri de cristall, com si pregués que el temps tornés i florissi la rosa. Les fulles mortes porten el vent amargament i van passant, com plora el meu cor lligat al teu record. I cap al tard, quan el sol ja s'ha pos i penetra lentament la nit, per tu ve aquella estrella. Temps passa en va i no ve ningú. L'aigua brolla com quan tu amb les teves mans em vas mullar i et vaig besar. Però el murmuri s'englota. Penso en tu. Jo que voldria anar oblidant, però més hi vaig recordant. T'espera el jardí, t'espera com ahir, i el vell roser.
Des del 91.6 de la FM, escoltes Tot un Poble, a Radio Trinitat Vella.
Doncs ja tornem a ser aquí novament, després d'escoltar una mica d'aquesta cançó del Diango, o tot un clàssic, aquest Pensa en tu. I també doncs ara anem a presentar a la Maribel Rubio. Hola. Hola, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Doncs ens presentes els convidats que tenim avui aquí a l'estudi.
Bueno, tot seguit amb nosaltres hi serà el Juan José Moro, president de la SEM de Catalunya, el Gaudea Sastre, veí de Sant Andreu i voluntari social, i el Joan Francesc Aldarracín, director i presentador del programa Dosi Recomanada d'aquesta emissora.
Molt bé, doncs gràcies Maribel. Ara en titulars parlàvem d'aquest tema, no? De que les obres del metro al carrer d'Hondures preocupen els comerciants, que són els que han de pagar sempre tot i han de pagar doncs, els seus impostos veient que doncs, no tenen opció de treure el veí perquè precisament doncs, hi ha aquestes obres. No? Juan José Moro o Gauden Sastre, qui vol parlar? Allà en Francesc també?
Doncs vinga, comencem.
Sí.
Home, suposo que això és una conseqüència normal, inevitable, d'unes obres de tanta envergadura com la construcció del TGV, no? Vull dir, una construcció tan important i que toca tants barris de la ciutat, per no dir altres coses, com zones rurals, etc., doncs evidentment han de comportar incomoditats. Ara, aquestes incomoditats, a veure, si fos comerciant d'aquella zona, evidentment, em poso en el seu lloc, clar, estaria una mica molest, no? Sí. Ara, el que volia dir és que potser l'Ajuntament podria ser, dic jo, no ho sé, podria ser una mica més flexible a l'hora de recaptar els impostos municipals que aquests botiguers han de pagar, però que per raons alienes a la seva responsabilitat i a la seva, al seu àmbit d'actuació, totalment aliens amb ells, doncs, pel que sigui, no poden ara fer front. Perquè, evidentment, la caixa estarà molt més buida de quan estaven abans de les obres o com estaran després de les obres. És un tribut que s'ha de pagar col·lectivament.
Doncs Gauden, al respecte...
Jo penso que també, o sigui, el tema està en que el cost d'una obra, jo penso que s'havia de preveure també aquest cessament d'activitat i que això havia de tenir-ne doncs, una compensació econòmica, diríem, a aquests senyors. Perquè, clar, no pot ser que si jo tinc un negoci que és abans de que s'establís aquest projecte, de cop i volta que això se'm vagi en orris només per l'execució d'unes obres, jo penso que tampoc no és just. Que penso que tot això, encara que sigui un cost addicional a l'obra, s'havia de preveure i veure el cessament d'activitat quan comporta econòmicament i, indubtablement, que els impostos, pues, dir-ne, bueno, els dies que duri l'obra pues, no es cobren impostos.
O sigui, suprimiríem els impostos que...
Ho veig correcte. O sigui que...
Doncs el que diu també és que els treballs al carrer d'Honduras, que és on es troba precisament la nau Iguanop, ja estan afectant les vendes i alguns parlen d'un descens de la facturació de 50%. O sigui, la meitat del que fins ara doncs estaven acostumats a vendre, no?
Sí. No, yo pienso que, de todas maneras, la calle Honduras queda en una zona, vamos a decir, algo marginal, ¿eh? Ahora porque están las obras, sino ya de antes, ¿no? Son unas calles que simplemente allí a nivel de... Hay la nave Ivanov, Correos y cuatro tiendas más. Yo creo que es justo que el comerciante se queje, ¿no? Yo le preguntaría antes cuántos años llevan todos los vecinos aguantando las obras del AVE. Y yo también haría una reflexión, y es si compensa el coste humano el aguantar todas las obras del AVE para luego lo que se va a conseguir con el tema. O sea que es, sí, todo esto es adentrarnos en el progreso, ¿no?
Sí.
Pero yo siempre digo que el progreso tiene un coste, pero a veces tiene un coste que no compensa con lo con todo el desgaste humano que se está produciendo con las obras del AVE, ¿no?
Sí, socialmente diríamos que tenemos unos prejuicios muy grandes para realmente el servicio que va a hacer socialmente. Es decir, vamos a tener un servicio de tren rápido, pero que realmente, o sea, no todos los vecinos lo vamos a usar. Sin embargo, lo que sí que sería preferible o preferente, diríamos, es el tema del transporte público. Promocionar más el transporte público en contra de un transporte de élite que realmente, pues sí, que está bien, pero que no es realmente un servicio a la mayoría de la colectividad.
Home, jo, si em permeteu...
Sí, sí.
Em permeteu discrepar una mica, oi?
Clar que sí.
Jo crec que si posem a una balança els costos, és a dir, la part negativa, que seria això que esteu dient dels comerciants, etcètera, pols pels veïns, molt bé. La part negativa. I hi ha un altre plat de la balança, la part positiva. Un cop el TGV estigui construït i connectat amb Europa, atenció, connectat amb Europa, que és el que ens interessa, jo crec que la balança es decanta molt més cap a la part positiva que no pas per la part negativa. Per això jo deia abans que totes les inconveniències, tots els problemes dels comerciants, dels veïns, etc., de trànsit, etc., etc., és un tribut que, escolteu, s'ha de pagar. S'ha de pagar. Ja sé que, com dèieu, transport públic, perfecte, tot, però una cosa no treu l'altra.
Uh-huh. Yeah.
Tota la promoció al transport públic, perfecte, però TGV connectat amb Europa també.
Uh-huh. Jo el que m'agradaria saber també és fins a quin punt aquestes obres influeixen els comerciants de les compres o les ventes dels veïns, perquè es tracta de veïns. Normalment, si un s'acostuma a anar a un lloc a comprar, crec que una obra no impedirà que vagi a comprar. Jo també de vegades que ens queixem de tot.
Potser l'accés, potser és més complicat i és la casa per anar a l'antiga de 200 metres més avall.
L'accés, bueno...
Quizás también la gente va a comprar menos, porque también hay cada vez más paro, ¿no? Y también hay cada vez más crisis. Y yo estoy de acuerdo en que tenemos que acercarnos a Europa, pero yo hablo, no soy aquí ningún representante del pueblo, pero yo digo lo que dicen la gente de San Andreu. ¿Eh? La gran mayoría, o sea, el AVE, o sea, se está haciendo todo en miras a algo muy concreto, y es en miras a que cada vez la circulación sea más rápida. Pero vemos que lo que circula rápidamente es el dinero. El AVE, el prototipo de persona que coge el AVE, es el directivo y el ejecutivo. Es el ejecutivo. Y el ciudadano de a pie no es el prototipo, no es el prototipo del que coge el AVE. El que coge el transporte público, ese sí que es el ciudadano de a pie. Que, o sea, no hay derecho a que yo me plante en Madrid en el AVE en 2 horas y cuarto y yo no pueda ir en un autobús, en un autocar público de aquí a Rubí. O sea, no hay derecho a eso.
Joan Francesc, digues.
Completíssimament d'acord, però és el que he dit jo. Transport públic, promocionar el transport públic i que vostè i jo puguem anar a Rubí amb autobús, no exclou la possibilitat de que jo pugui anar a Ginebra o a Zúric amb 6 hores
sí, però mira,
o amb 4 hores.
Perdona.
Per tant, les dues coses s'han de compatibilitzar. Uh-huh. Entenc jo.
Sí, però mira, de la casualitat que se li està dando una importancia grandísima a conectarnos con el exterior y no se está haciendo ningún esfuerzo, o creo yo mínimo, para la articulación entre las diferentes comarcas y territorios de Cataluña.
Perfectamente.
Y para mí es muchísimo más importante, porque yo sinceramente creo que al ciudadano español, como a muchos europeos, no nos han metido la conciencia, yo no tengo conciencia de europeo, por lo menos de lo que me quieren a mí hacer ver que es un europeo. Pero sí. Yo sí que tengo conciencia de catalán y me gusta articularme y ahora Rubí, hombre, que yo tengo unas amigas en Puigcerdà, que hemos hecho la penitencia, por decirlo así, de antes de morirnos, vernos en un viaje en tren. A eso no hay derecho.
Per exemple, ara vostè pot anar a agafar l'autobús, el deixa a Sants i agafa l'AVE, com jo he fet,
sí.
I hem anat amb 5 hores a Sevilla.
Sí, bueno,
escolta,
això està perfecte. Això és perfecte.
Perfecte. Molt bé. Però això no vol dir, no exclou, i amb això us dono tota la raó, que hem de potenciar la xarxa de metro, la xarxa d'autobusos. Una cosa que a mi em rebenta molt, perquè jo sóc molt client dels autobusos, és que hi han línies que estan 20 minuts, tenen una freqüència de pas de 20 minuts. Això és un escàndol.
I més.
I després, els que anem amb cadira de rodes... prega a Déu de que la rampa funcioni.
Ah, clar.
Perquè
això
és una altra.
Perquè hi ha autobusos que no et volen obrir.
Per tant, jo crec que s'ha de poder compatibilitzar les grans infraestructures que ens han de connectar amb Europa, perquè, atenció, quan jo parlo de connectar amb Europa, no em refereixo només a anar a Ginebra o anar a Zúric o a París a fer turisme. No, es tracta d'intercanvi de mercaderies.
Uh-huh.
Es tracta no només d'anar de farra, perdoneu l'expressió, sinó que també es tracta d'economia.
Uh-huh.
Si tenim una xarxa de TGV ràpida que connecti el Prat, l'aeroport, el port, i tot això connectat amb Europa, això econòmicament és un gran avenç.
No podem dir
a l'AVE és pels executius. Home, és clar que són pels executius i per qualsevol client que pagui el bitllet. Jo no sóc executiu i sóc client de l'AVE perquè he anat a Sevilla i qualsevol de nosaltres podrem anar a Ginebra i podrem anar a Madrid i
125 euros i de vuelta.
No todos los billetes cuestan 125.
Bueno, pero bueno, qué casualidad.
Si uno va y busca ofertas, las hay.
Claro.
Yo he ido y he vuelto con 60 euros.
Yo no he tenido esa suerte.
Hay que buscar las ofertas, se esconden, la verdad es que se esconden.
Y tanto que se esconden.
Bé, doncs, si us sembla, deixem aquest tema sobre la taula. Si hi ha algú que ens estigui escoltant en aquests moments, el 93-345-6454 es troba a la vostra disponibilitat, doncs, perquè també vosaltres pugueu dir la vostra. També tenim el mail, que és informatius@rtv-fm.com. Doncs tot això al vostre servei per tal de que doncs, ens feu arribar la vostra opinió. Anem a parlar ja de la Setmana Blanca, perquè aquí també, déu-n'hi-do, el que el senyor Hereu proposa. Doncs el comerç vol que sigui festiu els dilluns de la Setmana Blanca. Les principals associacions de comerciants, com hem dit abans, doncs donen per fet que la decisió de l'equip de govern municipal d'establir com a festiu el dilluns 14 de febrer Sant Valentí doncs quedarà anul·lada i, segons han afirmat, doncs se'n feliciten. Doncs el que hi hauria la possibilitat, els comerciants ens ho deien ahir en aquest mateix programa, és que s'aprofités aquesta Setmana Blanca de vacances escolars que han tret ara, doncs aprofitar el dia 7 de març perquè doncs es pugui realitzar aquesta festa, però són moltes les veus que s'han rebut aquí, perquè per aquest motiu doncs aquest any es voldria declarar festa local la Diada de Santa Eulàlia, que és el 12 de febrer, i que la Santa Eulàlia doncs també és patrona o copatrona, com vulgueu dir, de Barcelona. Llavors, què ha dit comentem una mica, si us sembla, el que han dit els diferents partits polítics. Doncs, per part de Convergència, el senyor Joaquim Forn dona suport a les preferències dels comerciants, per tant, aquest 7 de març. Pel que fa a Esquerra Republicana, proposa institucionalitzar la Diada de Santa Eulàlia. El PP, la senyora Emma Balseiro, assegura que el seu grup municipal donarà suport a la data que es digui, a la data sigui consensuada, i pel que fa a Iniciativa, doncs acceptarà una data consensuada i que tingui sentit per a la ciutat. Doncs vosaltres quina data diríeu que, perquè aquí surten dates de tot per tot arreu, no sé quina data vosaltres us agradaria doncs, que es fes, no?
Mira, jo penso que aquestes històries no... és marejar la perdiu, tu. Mm-hmm. Perquè, sí. Escolta'm, no és viable que ara parlem de festes i no festes, quan són coses que, igual que el tema de les corrides de toros, mm-hmm, i tota aquesta història. Jo penso que havien de ser més serios i escolta'm, deixar-ho com està. I ja està. Uh-huh. Que Santa Eulàlia, pues, que és copatrona, pues, abans també era copatrona. I...
La patrona destronada, que li diuen.
La patrona destronada, però que continua sent, tu.
Sí, però aquí el problema és que els pares han d'assumir una Setmana Blanca que es posa en marxa aquest mateix any,
sí.
Doncs per cuidar els seus fills, no? Perquè sí. no tenen... Una...
El tema sempre és... jo, com a exmestre, penso que el tema ja ve de lluny. Resulta que ara, amb l'hora aquesta que han imposat ja fa dos o tres anys,
sí.
Resulta que, clar, les hores, diríem, dedicades a l'ensenyament, són més del que normalment hi ha a Europa dels currículums escolars. I ara s'han inventat o han tret el tema que hi havia a França de la Setmana Blanca. Però la Setmana Blanca, teòricament, és per anar a esquiar i a la neu. I resulta que, clar, com que això no està... o sigui, seria perquè els alumnes poguessin anar a disfrutar de la neu. A mi em sembla perfecte, però resulta que havien de preveure que el cost aquest de que tots els alumnes de primària anessin a la neu en aquesta setmana havia de ser per compte i risc, o bueno, per compte de la Generalitat. Uh-huh. Clar, com que això no es dona, què passa? Que n'hi ha hi ha alguns col·legis que sí que organitzen sortides a la neu en aquesta setmana, però la immensa majoria pues, no, i són vacances. Uh-huh. I penso que això és el tema de sempre, que l'educació, diríem, del temps de lleure havia de ser també un pressupostat i que s'inclogués en el currículum de tal manera que no d'una vegada per totes solucionem el tema de les famoses vacances dels mestres i dels nens. Val a dir que s'havien d'instituir les colònies d'estiu, les colònies d'hivern, si és que n'hi ha, i no, no dir-ne la setmana aquesta és la setmana blanca, sinó fer-la alternativa, perquè clar, tots no poden anar en totes les instal·lacions de neu que tenim a Catalunya, no poden assistir tots els alumnes a la vegada en una setmana. Jo penso que això s'havia d'esglaonar i dir-ne, bueno, mira, per exemple, aquesta zona pues, la pertany, o sigui, ha de fer-la la setmana de primer de desembre, si és que hi ha neu. La segona, i així successivament, de tal manera que es pogués realment disfrutar d'aquesta setmana de la neu. Penso que és qüestió de plantejar-se i de potenciar aquesta indústria que realment pot ser molt interessant de potenciar-la i que realment ara que tenim una demanda de llocs de treball, potenciar aquest tipus d'iniciatives que realment poguessin desenvolupar un nicho de laboral.
Bueno, suponiendo que hubiese nieve, ¿no?
Sí, claro. Sí, porque al mar se uno es...
Que esto es un intento más de europeizarnos, ¿no? Yo creo que aquí, claro, hay gustos para todo. Yo creo que los niños tengan 2 meses y medio de vacaciones, yo lo veo exorbitado. Claro, se ha cortado una semana esos 2 meses y medio.
Sí.
Bueno, pues claro, los maestros, normal, como es lógico, tienen que colocarlos en otro sitio, que yo creo que es la semana esta, ¿no?
Sí.
Yo creo que se le llama la Semana Blanca, porque claro, aquí todo lo que vuela al Halloween ese también nos lo han colocado. Sí, sí. Aquí, claro, como folclóricos que somos, todas las fiestas las cogemos, ¿no?
Sí.
Y a lo mejor lo nuestro es lo que menos vale, pero bueno, yo creo que esa semana es como unas vacaciones más, que no, dentro del programa lectivo de...
Però, sí, és que, sí. Però és que el problema és que els pares no clar, tenen aquestes
sí, ja,
vacances.
Claro, claro. Bueno, ese es otro problema. Pero ese mismo problema se le ha, no se le ha creado en esta semana de septiembre que los niños han ido antes al colegio. O sea, quiero decir, ¿no? O sea, yo creo que es otra vez volverse a reestructurar y bueno, y como siempre, pues ver la problemática que es la vida de un padre cuando trae un hijo a este mundo, que parece que bueno, que tiene que hacer lo mismo que hoy en día el que se compra un cotxe, ja sabe que el parking tiene que ir incluido también, ¿no? Bueno, pues esta cosa yo creo que es lo mismo.
Per tant, s'hauria de tornar a reestructurar tot això.
Jo penso, i continuo pensant, el mateix que he dit abans, que realment, o sigui, tot això s'ha d'estructurar en el currículum i veure ben clar que tot això comporta que ha d'haver-hi professionals que es dediquin en aquest tema i que realment existeix, perquè totes les n'hi ha escoles de formació per l'educació en el lleure i que això doncs, es desenvolupés i que fossin, no sé, o sigui, que anessin com ara hi ha el concert amb un centre educatiu privat, doncs igual amb els centres aquest d'esbarjo i de lleure, pues desenvolupar pues, activitats que omplissin ja dic, el temps de vacances d'estiu de tal manera que es reduís, per exemple, que cada nen pues, almenys tingués 3 setmanes o un mes de colònies en les quals pogués desenvolupar pues, diverses activitats que n'hi ha i forces i que tot això pues, què implicaria? Que hi haurien instal·lacions per desenvolupar aquestes activitats, que es podien programar o durant els diferents mesos d'estiu, que si tens, per exemple, 3 torns de colònies, doncs dos que cada torn de colònies, això comportaria una quantitat enorme de serveis.
De servei i de diners, també.
I de diners.
Que la Generalitat hauria de ser possible.
Bueno, però
jo crec que una solució més factible seria poder establir un sistema amb les empreses on treballen els pares, una flexibilitat horària, que es porta molt a Europa, ja que ens volen europitzar. Pues,
aquella setmana ja que és més flexible.
La conciliació familiar.
La reconciliació familiar, el que passa és que aquestes aquestes modalitats pues, a les empreses, i més encara les espanyoles, no els agrada gaire. Però bueno, crec que aquesta seria la solució per mi.
Joan Francesc, sí.
Sí, no, a veure, jo no, la veritat és que no tinc una opinió formada perquè, com que és una cosa que no m'afecta directament, no d'allò. Ara, sí que m'agradaria dir una cosa. Si és veritat que l'educació en el nostre país està tan malament, és a dir, si és veritat que els nens, els nois, quan acaben el cicle formatiu, són un dels menys formats de tota Europa, perquè segons diuen és així,
és veritat.
O sigui, la qualitat de l'educació, o per les raons que siguin, és bastant lamentable.
Sí.
Doncs aleshores, escolteu, potser sí que ja convé que els nens i els nois d'aquí tinguin més hores lectives, més hores d'escola. Potser aprofitaran una mica més el temps. És a dir, en comptes de reduir la jornada o el còmput d'hores d'escola de tot l'any, home, doncs ampliem-lo perquè com a mínim estiguin més soles a l'escola i potser aprendran una mica més. No ho sé. Esclar, això els professors també els incomodirà una mica.
No
ho sé.
El tema no va per aquí.
Però vaja, insisteixo, jo no puc opinar gaire d'aquest tema perquè no el conec.
El tema està que teòricament, o sigui, és per la captació del centre d'interès del nen. No és per les hores lectives. Quan més hores lectives, tampoc hi tindríem millors resultats.
És a dir, si entre tots, com a societat, invertim més recursos i més esforços en educació, a la llarga això ho hauríem... És a dir, la inversió en educació l'hauríem d'entendre com una inversió pel futur.
Efectivament. I és el que jo deia. Dic, ampliem, però en un altre, centre d'interès. Vull dir que no és només l'aprendre continguts, és també l'educació i molt el fer-ne el que jo dic, o sigui, les colònies. És el conviure i és el veure la col·lectivitat i és realment una educació que realment és necessària i que això no s'està donant. Sí. I que això representaria inclús, o sigui, sí, ja sabem que són molts diners, però també seria, o sigui, també seria crear puestos de treball, perquè clar, aquests diners no se n'aniran així en l'aire. Seria crear puestos de treball i professionals que actualment doncs, no poden exercir perquè no tenen lloc, m'entens? Perquè no hi ha el nínxol aquest. Jo es tracta, com es deia quan es va fer la llei de la discapacitat, igual, o sigui, si tenim el nínxol de laboral, vinguin els professionals i ja tenim l'aprofitament. M'entens el que vull dir? Que els diners públics van per tenir-ne uns professionals que ens atenguin, doncs ja està bé. Són més serveis.
Però n'hi ha de suficients de diners públics, aquest és el problema també.
Bueno, ara, a veure,
em sembla que no.
Si aquesta yendo un poco del tema, yo esto lo miraría de una manera global. O sea, en primer lugar hay que tener en cuenta que los profesores, y no porque sean un sector aislado, o sea, trabajan con una desidia porque se sienten mal atendidos. Pero es que no son solo los profesores. Hablas con los funcionarios de justicia, hablas, es igual, con un empleado de banca. O sea, y el tema es que yo creo que los profesionales no están siendo profesionales, pero no por culpa de ellos, sino por las condiciones de trabajo. O sea, aquí estoy hablando de que se crearían puestos de trabajo. Pues aquí lo veis, los puestos que se han creado con los de la ley de la dependencia. ¿Qué puestos se han creado?
Pues,
los de
asistentes
personales trabajando en precario. En precario.
¿A qué tema
pone las personas, ¿no ves? Que las personas que tenemos una necesidad de que nos vistan, de que nos saquen de la cama, de que nos... nos hagan la vida un poco digna.
Y a un show de
miseria,
de existencia.
Que no viene, te quedas en la cama, porque esa persona no viene, pues porque le ha salido otro trabajo en el cual pues trabaja más horas. O sea, nos vamos del tema, pero yo creo que es que... habría que cambiar muchas cosas. Yo me está llamando la atención que se ha abierto el programa con la queja de los comerciantes, los pobres, cómo se quejan, tal. Sí. Ahora tú decías que el empresario, lo de aquello de aunar la vida familiar y tal y cual. No, hombre, estos son sectores que hay que mimarlos, porque los empresarios son los que crean los puestos de trabajo en este país, y así estamos, ¿no?
En este país. Y
Maribel, digas.
Como a las empresas ni a algunas que no, bueno, no hay que, no, ni hay que mimarlas tant.
Bueno, pues así estamos.
Bueno.
Jo també voldria posar sobre la taula una cosa, perquè s'està parlant d'educació i jo estic molt d'acord en que els mestres han de ser bons professionals, que han perfecte, perfecte. Ara, també voldria posar sobre la taula un concepte, i és que no creieu, jo pregunto, jo pregunto, sí. Jo deixo la pregunta aquí sobre la taula i ja està. No creieu que hi ha molts pares que han abdicat de la seva responsabilitat a l'hora de criar els fills? És a dir, per ser pare, escolta, és molt fàcil, biològicament és, i a més és fantàstic, a veure si m'enteneu, però és que comporta, entenc que comporta una responsabilitat de molts anys.
Sí.
O sigui, no només és concebre el fill, o sigui, el fill una vegada neix, els pares han de tenir una responsabilitat.
Efectivament.
Jo estic molt d'acord en que el pare treballi, en que la mare treballi, etcètera, etcètera, però és clar, què passa? Que els pisos són molt cars, etc, etc, la vida, el cost de la vida és increïble, molt bé, però esclar, què passa? Que tot això vol dir menys temps amb el fill. El fill no rep l'atenció i l'educació que hauria de rebre dels pares, i els pares, abdicant d'aquesta responsabilitat, potser forçadament abdiquen de la seva responsabilitat com a pares, deleguen en els mestres allò que els pertocaria amb ells.
Sí,
a veure, reflexió que
sí,
poso.
Això és ben evident.
Gràcies,
o sigui, ja des de, jo penso, vaja, la meva experiència de fins als anys 90, la meva activitat semblava una dedicació. A partir dels anys 90 ja era una càrrega. O sigui, el tema és que quan tu rebies un pare en els anys 80, 70, el pare venia a veure què podia, amb què podia col·laborar amb tu. Després ara el pare ja no ve en aquesta actitud.
Ara ve a pagar-te.
Sí. Efectivament. Sí. O sigui, bueno, no a pegar-te, però bueno, a renyar-te. O a dir-te que tu, a veure què fas.
Clar. Perquè els nens no se'ls pot tocar.
No.
I ni se'ls pot cridar.
Ni tampoc.
Se'ls traumatitza. Això és una bajanada, perdoneu.
Sí, no, però és que més d'un mestre, més de dos companys meus, han anat al jutge perquè un dia un nen que estava escupint, jo poso un exemple que l'he viscut, estava escupint a un altre company, i perquè intentava posar-li la mà així a la boca, se li va fer una mica de sang en la boca, i això va acabar en el jutjat. A la conseqüència de que aquest mestre va ser condemnat a pagar 3 dies de baixa del nen i no sé què més. O sigui, són coses que dius, fins a on han arribat? Abans, mira, jo no sé, però si jo al meu pare li hagués dit, mira, és que don Vicente m'ha pegat o m'ha dit, tome en guarda de dir-li, perquè igual
rebia
jo. I aleshores, o sigui, en comptes de sortir en defensa del mestre, doncs és el que diem, ara el pare o la mare surt en defensa del fill. I el fill ve ja ve amb la idea aquesta de que ja li dirà al meu pare, perquè tu que t'hi busques les pessigolles. I això és des dels anys 90...
Sí.
Jo l'he viscut. I, desgraciadament, això... O sigui, l'autoritat del mestre, jo penso que és perquè l'ha delegat el pare. Però el pare continua tenint l'autoritat. Però l'ha de delegar. Però no l'ha de treure. Perquè si li treus, absolutament... O sigui, ja no pot educar. Perquè el nen, forçosament, o sigui, per naturalesa, ha d'obeir al pare. Perquè és el pare el d'on neix l'autoritat. Per naturalesa. Però després el pare delega, ha de delegar, i saber delegar vol dir que en tot moment no l'hem de treure l'autoritat al mestre.
És a dir, hauria de delegar funcions però també autoritat.
Clar,
és a dir, el mestre hauria de veure's investit d'una certa autoritat, no només de l'estament abans... legal, sinó també de l'estament familiar.
Sí, efectivament. És a dir, és que abans era així.
Si el mestre t'ha escridassat, a veure, abans de posar el crit al cel, per què t'ha escridassat? Què has fet?
Què has fet?
I el nen que s'expliqui. I potser es mereix una altra escridassada.
Clar. És el que estaven dient.
Per exemple, no?
Sí, clar.
En comptes d'anar al mestre, i com dèiem abans, no?
Sí.
Yo quizá no me salgo del tema, pero yo cuando dicen, ¿cómo se acaba con la crisis? Hombre, yo la económica no lo sé, pero yo la crisis esa que yo le di más importancia que la social, yo sí que tengo una solución que creo fácil, y es trabajar menos, ganando menos. Si la gente trabajase en menos horas, tendrían más tiempo para pensar. Y entre esas otras cosas, estar más tiempo con sus hijos, conocer los verdaderos problemas de sus hijos. Y se darían cuenta, estoy completamente seguro, de que no se necesita tanto dinero para vivir. O sea, no se necesitan tantas cosas materiales para vivir.
Sí, pero yo creo, el consumismo...
Y yo creo que por ahí, por la revolución social, bueno, revolución, cuando la gente fuesen tomando otra escala de valores, yo creo que cambiarían mucho las cosas. Es la única solución que yo le veo. Yo, a ver, por meter la pata, creo que todavía no la he metido hoy. Hombre, hace tiempo, cuando yo estudiaba... la Belén Esteban no hubiera sacado un 7% en una votación a elecciones aquí en España.
Sí, decían que era la tercera fuerza, ¿no?
Y ha traído un libro también ahora.
Sí, imagínate. Calla, que me lo compraré.
Doncs aquí, a veure, per acabar, tenim aquí una nota, que és que el 15 de novembre es farà una exposició a Can Fabra amb treballs fets per persones amb algun tipus de discapacitat. Juan José Moro, què és el que es farà en aquesta exposició?
Sí, bueno, eso es una exposición de cualquier obra que hacen personas que tienen alguna discapacidad. Y la verdad es que, claro, no son obras de arte para la persona que pase por allí y no sepa cuáles son las circunstancias, pero hay personas que tienen una valía inconmensurable, porque a pesar de las dificultades que tienen, hacen cosas que verdaderamente son obras de arte, ¿no? Y estarán expuestas en Can Fabra desde el día 15 hasta el día 26. El día 15 se hace la inauguración, habrá un acto. Será un acto muy emotivo, y ya más adelante ya iremos dando el programa.
Molt bé, doncs només donar-vos les gràcies avui per la vostra presència, Maribel Rubio, Joan Francesc Albarracín, Juan José Moro i Gaudens Astre. Veus? M'he pres de memòria els quatre noms. Ja vaig aprenent cada vegada més. Molt bé, doncs ara el que fem és escoltar una mica de música i tornarem tot seguit ja a comentar-vos, per exemple, que avui continua la Festa Major del barri del Congrés i en algunes activitats. Fins ara.
Ella em va estimar tant, jo me l'estimo encara. Plegats vam travessar una porta tancada. Ella, com us ho podré dir, era tot el meu món llavors. Quan a la llar cremava només paraules d'amor, paraules d'amor senzilles i tendres. No en sabíem més, teníem 15 anys, no havíem tingut massa temps per aprendre'n. Tot just despertàvem del son dels infants, en teníem prou amb tres frases fetes que havíem après d'en comedians d'històries d'amor, somnis de sabíem més, teníem 15 anys. Ella, qui sap on és? Ella, qui sap on para? La vaig perdre i mai més he tornat a trobar-la. Però sovint en fer-se fosc, de lluny m'arriba una cançó. Velles notes, vells acords, velles paraules d'amor. Paraules d'amor senzilles i tendres, no en sabíem més, teníem 15 anys, no havíem tingut massa temps per aprendre. Tot just despertàvem del son dels infants. En teníem prou amb tres frases fetes que havíem après d'antics comedians, d'històries d'amor, somnis de poetes, no en sabíem més. Teníem 15 anys.
Si vols saber què passa a la Trinitat Vella i a Sant Andreu de Palomar, escolta cada migdia Tot un Poble.
Doncs molt interessant la tertúlia que hem realitzat aquest migdia amb els nostres contertulians, que tornaran a ser la setmana que ve entre nosaltres. Ara parlem de la Festa Major del Barri del Congrés, ja que continua plena d'activitats per oferir-vos a la tarda d'avui. Doncs a partir de les 5 de la tarda hi haurà el tercer campionat de canastra a l'agrupació Congrés i les inscripcions les podeu fer a la caseta de la comissió. En el moment de la inscripció s'entregaran les regles del joc. També hem de dir que a les 5 de la tarda al barri del Congrés hi haurà una tarda de reciclatge, reciclar saltant, castell inflable, tallers amb objectes reciclats al lloc a la plaça del Congrés. A 6:45 de la tarda hi haurà el 7è campionat de dominó i guinyote a la plaça Massana, que organitza la cerveseria del Congrés, exposició de fotografia gent del barri del Congrés amb el fotògraf Maulini. I a les 7 de la tarda hi haurà un campionat de botifarra, continuem parlant de la Festa Major del Barri del Congrés, un campionat de botifarra per parelles a la penya barcelonista del carrer Pardo número 6 del Congrés. Molt bé, doncs aquestes són les activitats per al dia d'avui de la Festa Major del Barri del Congrés. Recordeu que la Festa Major del Barri del Congrés va començar dissabte passat i que s'allargarà fins al dia 10, és a dir, fins diumenge d'aquesta mateixa setmana. I ara parlem d'aquesta exposició amb la que també entrava en forma de titulars en aquest programa, una exposició que es diu 100 anys de progrés i evolució de l'automòbil 1890-1990, és a dir, 100 anys, a la Sagrera. Al Centre Cívic de la Sagrera, la Barraca, al carrer Martí Molins número 29, us ofereix a partir d'avui l'exposició 100 anys de progrés i evolució de l'automòbil 1890-1990. L'exposició és fotogràfica i vol fer un seguiment de l'evolució i el progrés de l'automòbil i les seves característiques al llarg de 100 anys tant a Europa com a Amèrica. Doncs quan podeu veure aquesta exposició al Centre Cívic de la Sagrera, la Barraca? Doncs mireu, el dilluns, dimarts, dimecres i divendres de 4 de la tarda a 9 de la nit, que seria precisament l'horari d'avui, de 4 de la tarda a 9 de la nit, i els dijous hi ha dues franges horàries per aquells doncs, que no tingueu temps d'anar-hi per la tarda, també pugueu fer-ho al matí. serà dijous, és a dir, a partir de demà, de 10 del matí a 2 del migdia i de 4 de la tarda a 9 de la nit. I això és organitzat per l'Associació d'Estudis Històrics d'Automoció. Més coses per comentar-vos a dia d'avui, encara ens queden uns minuts per posar punt final al nostre programa d'avui. Parlem d'un curs d'anglès. És la iniciació a aquesta llengua i es fa al casal de barri de Congrés Indians. El casal de barri de Congrés Indians, al carrer Manigua, número 25, us ofereix cada dimecres a partir d'avui i d'11 del matí a 1:15 del migdia un taller d'iniciació a l'aprenentatge de la llengua anglesa per als que volen aprendre la llengua anglesa. Doncs taller i activitats a càrrec de persones voluntàries. La professora es diu Elena Escuer. L'entrada general és de 9 euros, 9 euros en total, perquè ja tal com vam comentar ahir és un euro cada al mes, i cal inscripció prèvia. Doncs això és pel que fa al casal de barri de Congrés Indians, i continuem en aquest casal de barri, al carrer Manigua número 25, que us ofereix també a partir d'avui, de 5 a 7 de la tarda, un curs d'arts aplicades. Aprenem tècniques plàstiques diferents, esmaltació, pintura, plomejat, taller i activitats a càrrec de persones voluntàries. La professora és Maria Lluïsa Camacho i també està de professor en Tomàs Puig. L'entrada general, com hem dit, és de 9 euros, la cal inscripció prèvia, i és organitzat per l'associació El Caliu Casal Congrés. Més coses encara per comentar-vos. Si ara estàvem al Congrés, al barri del Congrés Indians, ens n'anem a l'altra punta i ens trobem ja a la Sagrera. Doncs a la Sagrera avui comença un taller de tècniques de relaxació al Centre Cívic de la Sagrera La Barraca. El Centre Cívic de la Sagrera La Barraca, al carrer Martí Molins número 29, us ofereix cada dimecres de 5 a 6 de la tarda un taller de tècniques de relaxació. La relaxació doncs implica la distensió muscular i psíquica amb un descens de la tensió generada pel treball i l'esforç muscular, que facilita la recuperació de la calma, l'equilibri mental i la pau interior. És a dir, perfecte tot això. Són els descens progressius de l'acció muscular i la tranquil·litat psíquica el que genera un estat de benestar, de salut. L'entrada general és de 23,40 euros i cal inscripció prèvia. Doncs ara no ens movem del barri de la Sagrera, però anem a un altre punt del barri de la Sagrera. Anem al centre Garcilaso, on es realitza un taller de street dance per a joves de 12 a 18 anys. Doncs el centre Garcilaso es troba al carrer Juan de Garay número 116 i us ofereix a partir d'avui aquest taller de street dance. Què és quins horaris teniu per poder gaudir d'aquest taller? Doncs els dimecres, és a dir, a partir d'avui, de 4 de la tarda a 5, els divendres de 5 de la tarda a 6, i també hi ha un grup dels divendres de 4 de la tarda a 5. L'entrada general és de 10 euros cada 3 mesos, és a dir, perfectament presumiblement doncs, assequible. Cal inscripció prèvia, això sí. Doncs ens queden ja pocs minuts per acabar el nostre programa d'avui. Hem de dir que podeu acostar-vos als diferents centres per gaudir de diferents tallers. On podeu anar? Doncs mira, el centre Garcilaso, el casal de barri de Congrés Indians. Què més? El centre cívic de la Sagrera La Barraca. Què més? Doncs també podeu anar al centre Garcilaso, tal com hem dit. I poca cosa més a comentar-vos ja a dia d'avui. Per tant, doncs, mira, encara que hi ha una activitat al Centre Cívic del Bon Pastor de cuina aquesta mateixa tarda. Doncs nosaltres que ho deixem aquí, que ens retrobem demà a la mateixa hora, així que passeu una molt bona tarda, i també agrair doncs la col·laboració avui de Maribel Rubió, que ens ha fet de tècnica, i que esperem doncs que continuï amb nosaltres doncs tot el temps que ella decideixi. Molt bé, doncs ens trobem demà. Bona tarda a tothom.